El vespre us acompanyem des de les 7. En el programa Avui és el Dia del Senyor. I recordem, d'altra banda, que el color de la litúrgia és el verd, el propi del temps durant l'any, perquè el diumenge 6è durant l'any és el que predomina per sobre de les altres festivitats que hi puguin coincidir. Avui és la Mare de Déu de Lourdes, una festa important en l'Església. Us acompanyem en directe des de la Catedral de Barcelona i arribem ja al moment de la comunió, tot i que no us arriba en aquests moments, des de fa 2 minuts el so des de la Catedral de Barcelona. Ara mateix el grup de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa està interpretant un cant de pau i un cant de fracció del pa. Arribem al moment de la comunió i els qui són presents aquí a la Catedral de Barcelona i estan en condicions de fer-ho s'acostaran directament a l'altar físicament per rebre de manera sacramental el cos de Crist. Molts d'ells malalts també se sumen a aquesta comunió eucarística. A vosaltres, si no us és possible de celebrar sacramentalment l'Eucaristia, no us ha estat possible durant el dia d'avui, o simplement, si us voleu unir a aquesta comunió, podeu acollir-vos a alguna de les fórmules de la comunió espiritual. Podeu demanar aquesta comunió espiritual, per exemple, a través de la pregària de Sant Alfons Maria de Liguori, el fundador de la Congregació del Santíssim Redemptor. Crec, Jesús meu, que esteu en el Santíssim Sagrament. Us estimo sobre totes les coses i voldria tenir-vos en la meva ànima. Ja que no puc ara rebre-us sacramentalment, veniu almenys espiritualment dins el meu cor. Com si ja hi haguéssiu vingut, us abraço i m'uneixo tot jo amb vos. No permeteu que mai em separi de vos. D'aquesta manera, tant si us ha estat possible combregar sacramentalment durant el dia d'avui, com si no ha estat així per raons de malaltia, de viatge o altres causes, és ben adequat aquest moment per acollir-nos a la comunió espiritual. Passen ara 4 minuts de les 8, seguim en directe, us demanem disculpes perquè tot just uns segons abans de les 8 se'ns ha fallat el so de la catedral, no podeu rebre vosaltres el so de la Catedral de Barcelona, tot i que ara estem, com us dèiem, en el moment ja de la comunió.
Per causes alienes a Ràdio Estel, estem a l'espera de connectar amb la Catedral de Barcelona per oferir-vos la missa dominical. Agraïm la vostra comprensió i preguem que disculpeu les molèsties.
I mentre té lloc la comunió des de la Catedral de Barcelona, tot i que des de fa 7 minuts no us arriba el so, motiu pel qual tornem a demanar-vos disculpes, us refresquem algunes de les reflexions que ha proposat l'arcabisbe de Barcelona durant l'homilia d'aquesta celebració que encara estem compartint amb tots vosaltres. El cardenal Omella ha dit que per a Lourdes els malalts són el centre, i per això els estimem i els portem al centre, precisament, de la nostra celebració litúrgica. Ha afegit també que no estimem la malaltia, no la volem, però si bé nosaltres estimem el malalt i preguem per ell. Ha recordat també l'arcabisbe i cardenal Joan Josep Omella que la Mare de Déu ha fet molts miracles allà a Lourdes, alguns fins i tot de guariment físic o mental de persones malaltes, però també, i sobretot el que és més important, són molts els malalts que han sentit en visitar la Mare de Déu a Lourdes el perdó i la pau del Senyor, encara que no estiguin biològicament guarits de les seves malalties, i tornen contents després del pelegrinatge. Ha situat també en tot el que és la visió cristiana de la malaltia l'antiga visió de la malaltia com a signe del pecat. Per això els leprosos eren segregats, eren trets de la ciutat en l'antiga cultura jueva. Allà, doncs, molts eren identificats amb aquest pecat perquè es pensava que contaminaven. No tenien medicament per guarir la lepra, però pensaven això, que era signe de pecat. Si traslladem el que és la visió del pecat amb la visió de la malaltia, tenim la mateixa conclusió, que estimem, sobretot, la persona. No desitgem el pecat, no desitgem la malaltia, però sí hem de ser al costat de la persona i ajudar-la en el seu sofriment, el de malaltia especialment important. També ha recordat el cardenal Omella que avui es viu la jornada central de la campanya anual contra la fam de Mans Unides. Ha recordat que Mans Unides fa una gran feina per combatre la fam a tot el món. Ens presenta aquesta campanya projectes d'agricultura, d'educació, de sanitat, de promoció de la dona i molts altres. I ha fet una crida a ajudar aquests projectes amb el donatiu econòmic avui i sobretot a prendre consciència que donant i compartint, aquestes persones que sovint han de deixar la seva terra per buscar un futur millor, emigrar en definitiva, no hauran de fugir d'aquesta situació. Joan Josep Omella ha lamentat també que això no ho fem, perquè gastem diners inútilment en coses supèrflues. Llancem menjar. I ha posat l'exemple d'un poble de la muntanya aragonesa, quan ell era bisbe d'una de les diòcesis del nord de l'Aragó, en què, segons ha recordat, es van llançar molts diners per construir-hi una piscina, tot i el fred que feia en aquesta localitat. Ha posat l'exemple que només es podia una persona banyar en aquesta piscina del 15 de juliol a l'1 d'agost, i que això era molt poc, no justificava en cap cas la despesa en una piscina. Un exemple de despeses supèrflues quan tenim recursos suficients que hem de saber destinar a aquelles necessitats que són importants. I ha acabat Omella la predicació expressant el seu desig que Maria ens doni la pau i la serenor per acceptar les dificultats i les creus de la nostra vida, però sobretot que ens faci créixer en fraternitat i en hospitalitat. Amb la benedicció final del cardenal Omella s'acaba ja aquesta celebració eucarística, els últims minuts de la qual, malauradament, no els hem pogut compartir amb so d'aquí de la catedral amb tots vosaltres. Us demanem disculpes per aquesta incidència. Malgrat tot, hem pogut seguir bona part, pràcticament tota la celebració eucarística en directe des d'aquí, des de la catedral de Barcelona. Us donem les gràcies per la vostra companyia i us saludem. Recordem que ha presidit l'arcabisbe de Barcelona, ha concelebrat Andreu Uller, conciliari de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, i han assistit com a diaques Xavier Rius i Carles Cosculluela. En la direcció de cants per al poble ha actuat Eulàlia Fantova, del cor de cambra Francesc Valls. A l'orga hi ha estat Josep Maria Escalona. I ha cantat bona part de la celebració, la majoria dels cants, el grup de música de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, també de Barcelona, de Sant Feliu i de Terrassa. Nosaltres ho deixem aquí. Us recordem que, a més, la festa de Santa Eulàlia, patrona de Barcelona, verge i màrtir. Felicitem les Eulàlies, les Laies, com també avui les Lourdes, les que porteu aquest nom. I us emplacem, us animem a seguir a la programació de Ràdio Estel aquí a uns pocs instants amb la cantata del diumenge, com cada diumenge a aquesta hora. Per part nostra això ha estat tot. Tornem a demanar-vos disculpes per aquesta incidència dels últims minuts i esperem que acabeu de gaudir d'un bon diumenge des d'allà on ens seguiu, des del cotxe, des de casa, des de l'hospital o des de qualsevol altre lloc. Salutacions del José Matoses a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Cerdanya 104.4.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Bossòst Era Val d'Aran 106.0.
Hi ha oients que, gràcies al servei de la ràdio que retransmet cada dia les pregàries monàstiques, han descobert en els monestirs recintes d'espiritualitat i de cultura. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Les institucions catalanes davant la Veritatis Gaudium. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana analitzem amb quatre experts la nova Constitució Apostòlica sobre les universitats i facultats eclesiàstiques. El Papa demana una pluralitat de proposta d'estudis universitaris recollits harmònicament i dinàmicament en la unitat de la seva font transcendent, diu el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Joan Planelles.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Carta dominical de Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa.
Déu vos guard. La campanya de Mans Unides d'enguany apunta d'una manera especial a allò que és essencial, a compartir, a la solidaritat. Convé recordar que el punt de partida de la nostra acció caritativa i social és previ, tant a la recerca de solucions concretes com a l'elaboració de projectes per la promoció de persones i pobles, i també precedeix a la denúncia profètica dels mals estructurals. Jesús comença la seva predicació fent una crida a la conversió. Ha arribat l'hora i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova. La crida a la conversió es refereix a una dimensió personal i interior, i també a la dimensió exterior, a les relacions humanes, interpersonals. És una crida a la conversió personal i a la conversió social. Ara bé, com podem verificar aquesta conversió social? La resposta es troba en el fet que amb dues dimensions mostren els seus fruits en la transformació que s'ha de produir en les relacions humanes, en l'àmbit de la societat. En els llibres dels profetes trobem textos il·luminadors. L'únic dejuni que jo aprecio és aquest. Deixa anar els qui has empresonat injustament. Deslliga els qui tens sotmesos al jou. Allibera els oprimits. Fes amiques els jous de tota mena. Comparteix el teu pa amb els qui passen fam. Acull a casa teva els pobres vagabuns. Si algú no té roba, vesteix-lo. No el defugis, que són germans teus. Isaïes 58, versets 6 i 7. També en la paràbola del judici final, quan diu Jesús, us ho dic amb tota veritat, tot allò que fèieu a cadascun d'aquests germans meus, per petit que fos, m'ho fèieu a mi. A més de la crida a la conversió, té lloc una crida a la promoció de les persones i els pobles, al desenvolupament. És una vocació per tot cristià. Tots i cadascun dels éssers humans estan cridats a créixer, a desenvolupar els dons rebuts, en primer lloc orientant la vida envers Déu i també des de la seva pertinença a l'Església i a la humanitat. Som hereus d'allò que ens han llegat les generacions anteriors i estem cridats a aportar la nostra col·laboració al desenvolupament de la família humana, fent fructificar els talents i les capacitats que Déu ens ha donat al servei dels altres, bo i sentint molt viva la crida al desenvolupament social. En el nostre món globalitzat, cada vegada som més conscients de la interdependència que hi ha entre persones, institucions i pobles. Aquesta interdependència reclama com a resposta una actitud moral i social, una virtut que anomenem solidaritat. En paraules de Sant Joan Pau II, solidaritat és la determinació ferma i perseverant de comprometre's pel bé comú, és a dir, pel bé de tots i cadascú, perquè tots siguem veritablement responsables de tots. L'Església, en virtut del seu compromís evangèlic, se sent cridada a estar al costat d'aquestes multituds pobres, a discernir la justícia de les seves reclamacions i ajudar a fer la realitat sense perdre de vista el bé dels grups en funció del bé comú. Per això, cal reconèixer l'altre com a persona, sentir-se responsable dels més febles, lluitar per la justícia i estar disposats a compartir els béns amb ells. El proïsme, contemplat des dels ulls de la solidaritat, no és simplement un ésser humà, amb els seus drets i deures corresponents i la seva igualtat fonamental, sinó que es converteix en algú que ha estat creat a imatge de Déu, que ha estat redimit per Jesucrist i que ha estat posat sota el dinamisme renovador de l'Esperit Sant. En conseqüència, ha de ser estimat amb el mateix amor amb què és estimat pel Senyor. La màxima expressió de la solidaritat és la vida i misteri de Jesús de Natzaret, la paraula eterna de Déu que s'encarnà i habità entre nosaltres, assumint una naturalesa igual en tota la nostra, menys en el pecat. Per tant, el proïsme no és un estrany, és el meu germà. Que tingueu un bon diumenge.
Petit concert de nit. Non più andrai, ària de l'òpera Les noces de Figaro, de Mozart, per Claudio Desideri, baríton.
Non più andrai, farfallone amoroso, notte e giorno ritorno girando, nelle belle trovando riposo, narcisetta dolcino d'amor. Delle belle trovando riposo, narcisetta dolcino d'amor. Questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio.
quel pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non cadrai, farfallone amoroso, notte e giorno di torno girando, nelle belle trovando riposo, narcisetto arugino d'amor. Nelle belle trovando riposo, narcisetto arugino d'amor. A guerrieri può far bacco, a mustacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciame al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi solleoni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fan fischiar. Anche avrai quel pennacchino, anche avrai quel cappello, anche avrai quella chioma, anche avrai quell'aria brillante. Non vedrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, nelle belle turbando il riposo, narcisetto arugino d'amor. Nelle belle turbando il riposo, narcisetto arugino d'amor. E rubino la vittoria, alla gloria militar, erumino la vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria
Over the Rainbow, per The Royal Philharmonic Orchestra.
Thank you.
La dona immobile, de l'òpera Rigoletto, de Verdi, de les mans de Roberto Alagna, tenor. Petit concert de nit.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Tot seguit comença una nova edició de la Cantata del Diumenge. Un recorregut al llarg de tots els diumenges festius de l'any litúrgic a través de les cantates d'església de Johann Sebastian Bach. Un programa conduït per Josep Miquel Serra.
Salutacions, estimats amics, i benvinguts a una nova edició de la Cantata del Diumenge. Avui que tancarem el cicle que ens ha ocupat les tres darreres setmanes. Avui és el diumenge de quinquagèsima, el diumenge més conegut en l'Església Luterana com a Dominica Stomichi. Un diumenge que deu la seva denominació a l'introitus de la missa llatina, Esto mihi in Deum protectorem, i una festivitat per la qual s'han conservat fins a quatre cantates, les números 22, 23, 127 i 159. I serà la primera de totes elles la que sentirem, la cantata número 22, cantata estrenada juntament amb la número 23 el dia 7 de febrer de l'any 1723 a Leipzig. tal com passen les festivitats que ens han ocupat les dues darreres setmanes, la septuagèsima i la sexagèsima, la quinquagèsima és una festivitat avui en dia extingida del calendari litúrgic de l'Església Catòlica, però era una festivitat fixa a l'Església Luterana de temps de Bach. El seu nom deriva del fet de que avui faltin aproximadament uns 50 dies per la Pasqua de Resurrecció. I, com dèiem, són quatre les cantates que el catàleg de Bach hi ha conservat, les números 22, 23, 127 i 159. Avui ens sentirem la primera d'elles, la cantata número 22, la cantata titulada Jesus Nam Susig Dis Welfe. Serà aquesta una cantata amb una història curiosa, juntament amb la seva germana bessona, la cantata número 23. Ambdues cantates van ser executades el mateix dia, el dia 7 de febrer de l'any 1723, a l'església de Sant Tomàs de Leipzig. En aquell temps, Bach era només candidat a la plaça de cantor de l'església de Sant Tomàs, i aquestes dues cantates van ser una mena d'examen, una prova que Bach va haver de presentar a les autoritats de Leipzig com a mostra del seu talent. Val a dir que aquestes dues cantates devien fer el seu efecte, ja que poques setmanes més tard, el dia 13 de maig d'aquell any 1723, Bach va obtenir el càrrec que perseguia. És molt probable que la cantata que sentirem avui, la número 22, fos interpretada abans de l'ofici religiós i que la seva germana, la número 23, ho fos després. La cantata número 22, com dèiem, és la cantata titulada Jesus Nam Susig Dis Welfe. Jesús cridà entorn seu tots 12 i els digué: «Mireu, pujarem a Jerusalem i s'acomplirà tot allò que està escrit pels fills dels homes». Aquest és el títol de l'ària duet i cor que obre la cantata, un moviment de gran teatralitat, on el tenor assumirà el rol d'evangelista i el baix esdevindrà la veu de Crist. Després de la intervenció dels dos cantants, el cor prendrà el relleu en un moviment ple de confusió que farà referència als confosos deixebles i dirà: «Però ells res van entendre i restaren confosos per tals paraules». Serà aquest un petit cor que, això sí, deixarà entreveure la grandiositat que arribarà amb els grans cors de la Passió segons Sant Mateu. El seu elaborat contrapunt podria denotar la voluntat de Bach d'impressionar els seus examinadors. La cantata continuarà amb una ària per contratenor titulada «Mein Jesus, siehe mich nach dir». «Mon Jesús, porta'm amb tu. Estic a punt. Vull marxar d'aquí, cap a Jerusalem, a compartir tots els teus sofriments». Serà aquest un moviment amarat de dolor, on únicament l'oboè i el baix continu acompanyaran el trist cant del tenor. El tercer moviment de la cantata serà un recitatiu per baix. «Mon Jesús, guia'm i correré, doncs la sang i la carn, talment els teus deixebles, no comprenen bé el que has dit». Aquest recitatiu, que més aviat és un airoso, esdevindrà l'eix central de tota la cantata i donarà pas al quart moviment, una nova ària, en aquest cas per tenor, titulada «Mein alles in allem». «El meu tot en tot, el meu bé etern, millora el meu cor, anima el meu valor». Una ària protagonitzada per les cordes, a ritme de dansa i rebosant de joia, que bé podria ser una paròdia d'una obra profana escrita anteriorment, probablement a la ciutat de Köthen. I a continuació arribarem a la coral final, una coral titulada «Ertüt uns durch deine Güte». «Mortifica'ns per la teva bondat, ressuscita'ns per la teva gràcia». Una coral que, com comprovarem, està inhabitualment desenvolupada i orquestrada. El llibret de la cantata és anònim, amb fragments de l'Evangeli de Sant Lluc i una coral final de la poetessa Elisabeth Kreutziger, que la va escriure l'any 1524. Sentim ja, doncs, aquesta cantata número 22, cantata que ens serà oferta pel soprano Valtem Gambert, el contratenor Paul Eswood, el tenor Kurt Ekilutz, el baix Max van Egmond i el cor jove de Tils, el cor del King's College de Cambridge i el Leonhard Consort, tots ells sota la direcció de Gustav Leonhard.
versteht ganz und gar nicht deinen Jünger nicht, was das gesaget war. Es singt sich nach der Welt und nach dem größten Haufen, sie wollen beiderseits, wenn du verklärt bist, zwar eine feste Burg auf Tabors Berge bauen. Hingegen Golgatha so voller Leiden ist in deiner Niedrigkeit, mit keinem Auge schauen.
I amb aquesta elaborada coral conclou la cantata d'avui. La cantata número 22, Jesus nam susig dis welfe. Jesús, reunint-los tots 12 al seu voltant, els digué. Una cantata que ha servit per celebrar la festivitat que avui ens ocupa, el diumenge de quinquagèsima. Una cantata que va ser estrenada a Leipzig el dia 7 de febrer de l'any 1723, juntament amb la cantata número 23, dues cantates que va presentar Johann Sebastian Bach quan optava al càrrec de cantor de l'església de Sant Tomàs d'aquella ciutat, un càrrec que acabaria obtinguent pocs mesos més tard. La cantata d'avui ens ha estat oferta pel soprano Walter Gambert, el contratenor Paul Eastwood, el tenor Kurt Ekilutz, el baix Max van Egmond i el cor jove de Tils, el cor del King's College de Cambridge i el Leonhard Consort, tots ells sota la direcció de Gustav Leonhard. El programa en el qual hem celebrat la festivitat que avui ens ocupa, el diumenge de quinquagèsima, segons l'Església Luterana, de temps de Bach. Una festivitat que hem celebrat sentint una de les quatre cantates que hi són destinades, la número 22, que juntament amb la número 23, 127 i 159 són les quatre cantates que s'han conservat en el catàleg de Bach per aquesta festivitat. La festivitat que tanca el petit cicle que hem cobert en les tres darreres setmanes, l'anomenat temps de Septuagèsima. A partir de la setmana que ve obrim un nou cicle de l'any litúrgic, el cicle de la Quaresma. Un cicle pel qual no hi ha cantates, ja que els diumenges de Quaresma eren festivitats sense música a les esglésies de Leipzig, per la qual cosa nosaltres haurem de recórrer a cantates destinades a d'altres festivitats a les properes 5 setmanes. Seguirà, doncs, la música de Bach cada diumenge a aquesta hora, com no podria ser d'altra manera. Estimats amics, esperem, com sempre, que us hagi agradat la cantata que hem sentit i que acabeu de passar una bona jornada de Carnaval. Fins d'aquí a 7 dies, que acabeu de passar, com dèiem, un bon diumenge i una bona setmana. Si tens qualsevol consulta sobre aquest programa o sobre la vida i obra de Bach, pots visitar la nostra pàgina web, catabach.com, la pàgina en català de Johann Sebastian Bach. O també ens pots enviar un correu a la nostra adreça, lacantata@catalunya.org.
Ràdio Estel.
Per molts anys, princesa, ens fem vells.
Estimat
i ens acostumem l'un.
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans.
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables en una vida.
A vegades em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia.
Benvolgut senyor president. Primer, m'agradaria presentar-te.
L'Obra Cartes. Els diumenges a les 9 del vespre, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obra Cartes. Els diumenges a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6, Girona 103.4, Tarragona 100.6, Lleida 91.5, Catalunya Central 93.7, La Seu d'Urgell 105.0.
Però vosaltres, Estimeu els vostres enemics. Feu bé i presteu sense esperar res a canvi. Llavors serà gran la vostra recompensa.
Lluc 6:35.